Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre va començar el passat dissabte la campanya de recollida de firmes a les quatre capitals de les comarques ebrenques. La iniciativa, la primera que es fa des de la constitució de la entitat, espera superar les 180.000 adhesions i portar les signatures al Parlament de Catalunya. Aquesta acció pretén pressionar a les administracions i aconseguir una dotació econòmica als pròxims comptes catalans per tal de construir un nou equipament hospitalari de referència al territori. El portaveu de la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre, Miquel Franc, ha insistit que l'actual centre hospitalari a Tortosa, l'Hospital Verge de la Cinta, ha quedat petit i en aquest sentit ha descartat que la solució passi per una ampliació d'aquest espai. A més, també ha criticat la dificultat d'aparcar per accedir a l'equipament sanitari i ha reivindicat la necessitat d'un nou espai on apostar per la innovació i la recerca.
Des de fa molt de temps, molts d'anys, se'ns està dient i ens van dir que es faria un nou hospital, cosa que veiem que no és veritat. D'entrada s'estan parlant contínuament d'ampliacions d'un puesto que tots sabem com a usuaris que, a part de les dificultats que té l'arribar a l'accés allà dalt, està també en que ja s'ha fet allò petit i que s'estan movent d'un puesto a l'altre els serveis i veiem que no dona més allò i, per tant, s'ha d'apostar definitivament per un nou hospital de les Terres de l'Ebre.
La plaça de Barcelona de Tortosa, al costat del mercat municipal, va ser un d'aquests quatre punts a les Terres de l'Ebre on la plataforma va començar la campanya de recollida de signatures. Un dels signants, Alejandro Espuny, explicava d'aquesta manera quins són els seus arguments per demanar la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre.
He signat perquè considero i crec de que és, en els temps actuals és molt important ja de que es faci un nou hospital per a les Terres de l'Ebre, ja que el que hi ha actualment ha quedat obsolet. I, per tant, ja no podem esperar més. Les Terres de l'Ebre crec que s'ho mereix, perquè fa ja molts i molts anys de que estem esperant aquesta oportunitat.
Per al portaveu de la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre, Miquel Franc, la solució passa per la construcció d'un nou hospital de referència al conjunt de les comarques ebrenques de caràcter universitari i de segon nivell.
Per la qüestió de població està determinat i aquí seria un hospital de referència de segon nivell, evidentment, i dotat en estudis universitaris, perquè estem dient, per exemple, a Terra Alta ja estan dient que no tenen metges, que s'estan jubilant i marxen. Aquí, si es fessin aquests estudis, això dona cabuda a que possibiliti el que, a través de convenis o el que sigui, se pugui fer pràctiques i pugui dotar de metges en aquestes poblacions. Per tant, tot és una demanda que creiem necessària i que per això és el que estem dient aquí: veniu, firmeu, signeu, doneu-nos l'apoyo i entre tots farem la força necessària per a que els polítics canvien d'opinió i per una vegada se fiquen al costat del poble, perquè ara no hi estan.
D'altra banda, la plataforma no ha indicat quin seria l'emplaçament idoni per construir el nou hospital i deixa aquesta tasca als equips tècnics de les diferents administracions responsables. Segons ha apuntat el portaveu de la plataforma, Miquel Franc, dintre de la entitat s'ha format un grup tècnic per fer el seguiment dels processos administratius si, finalment, el govern aposta per donar resposta a les reclamacions ciutadanes. El portaveu de la plataforma, Miquel Franc, enumerava d'aquesta manera quines són les problemàtiques que té actualment l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa.
Bueno, al Verge de la Cinta, si tu agafes a qualsevol usuari que vagi, no sap on ha d'aparcar. Desgraciadament, sempre ha d'anar allí dalt, no anem de festa. Allí dalt és gent que està malalta i, per tant, normalment ha d'anar acompanyat d'una altra persona, perquè si no, no saps on t'has de deixar el cotxe. Si l'has de deixar a baix en aquells terrenys, que allò és un desastre, no pot ser. Per tant, aquesta és una de les pitjors que ja fa anys que va. L'altra, evidentment, és els serveis, és l'espai. ¿Vale? Si nosaltres aquí volem apostar, en aquest cas, per exemple, per estudis de medicina, a on se faran les pràctiques si no hi ha lloc? No hi ha lloc per a ampliar serveis. Per a la zona d'investigació no hi ha lloc. Per tant, què fan? Si s'ha de fer un servei, trauen d'un puesto i fiquen a l'altre. No hi ha espai. Si no hi ha espai, apostem per un altre puesto que sigui un hospital de futur, no hipotequéssim, no gastéssim allà dalt els diners que es volen gastar, 40 milions o no sé quan estan parlant, perquè llavors allò sí que s'hi ha hipotecar el nou hospital i ens ho oposarem rotundament.
Pròximament, els membres de la plataforma esperen poder reunir-se amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per fer-li arribar personalment les seves reivindicacions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La campanya institucional que el govern de la Generalitat ha posat en marxa per celebrar el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, posa l'accent enguany en la necessitat d'aconseguir de forma urgent la igualtat efectiva de les dones. Cap a una normalitat feminista és el lema d'aquesta reivindicació que s'està difonent durant els últims dies amb anuncis en diferents formats als mitjans de comunicació del país. I és que el passat divendres, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va visitar les Terres de l'Ebre on va participar a la mesa institucional del circuit per a l'abordatge de les violències masclistes al territori. En aquesta visita, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, també va presentar la campanya Cap a una normalitat feminista en el marc de l'acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones a les Terres de l'Ebre, on va participar acompanyada de la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, la directora general per la erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí. L'acte va ser presentat per la periodista de l'Agència Catalana de Notícies, Anna Ferràs, i va comptar també amb la lectura d'un manifest i la conferència de la reconeguda artista ebrenca i feminista, Mari Jordà. En aquest acte, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va subratllar que el lema Cap a una normalitat feminista vol marcar el camí de sortida de la pandèmia des del punt de vista dels drets de les dones cap a l'anomenada normalitat.
Presentem avui la campanya institucional del Departament en el Dia Internacional de les Dones. És una campanya que té un lema molt clar, que és normalitat feminista. Sortim d'una pandèmia, se suposa que avancem cap a la normalitat, però de quina normalitat estem parlant? Per les dones, aquesta és una normalitat patriarcal que només pel fet de ser-ho, pel fet de ser dones, fa que cobrem menys per la mateixa feina, fa que tinguem feines més precaritzades, que la societat encara ens encarregui, ens faci assumir la major part de les tasques de cura d'infants i de persones dependents. Fa que només pel fet de ser dones haguem de demostrar molt més per accedir a qualsevol càrrec, a qualsevol lloc de direcció en una empresa, o que les nostres aportacions siguin invisibilitzades, també als mitjans de comunicació sovint, o que tinguem interrupcions constants quan estem exposant les nostres idees i arguments. Aquest miratge de la igualtat, doncs, que fa creure que ja hem avançat molt, que ho tenim tot assolit, que què més volen les dones, què demaneu si ja teniu tots els drets garantits, és el que posem sobre la taula. No tenim encara, ni molt menys, una igualtat efectiva i el que necessitem és una transformació feminista, que és urgent, una transformació feminista que no l'estem treballant des de les institucions, amb la ciutadania, amb les entitats del col·lectiu feminista, perquè la gaudeixin les generacions futures. Evidentment, però la començarem a fer ara i la necessitem ara.
La campanya mediàtica s'estendrà durant uns 10 dies en total i la consellera no ha pogut precisar els recursos que s'hi destinaran globalment perquè, segons ha explicat, es tracta d'un eix estratègic del govern amb la participació de diferents departaments. Tània Verge detallava d'aquesta manera quins són els detalls de la campanya institucional a motiu del 8 de març.
La campanya institucional normalment són al voltant d'uns 10 dies, va començar als mitjans de comunicació ara fa un parell de dies, tindrà difusió tant per premsa escrita, digital, televisió, ràdio i, com deia, aquest lema de normalitat feminista, el que voldríem que molta gent s'assumés per compartir les seves experiències i també aquesta aspiració d'aconseguir la transformació de manera immediata, perquè no és just demanar a les dones que esperin més. Necessitem ara la transformació.
D'altra banda, i en declaracions fetes a Catalunya Ràdio, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat que les dones ebrenques podran ja avortar quirúrgicament en centres hospitalaris del mateix territori abans d'aquest estiu. I és que la Generalitat ja havia reconegut anteriorment que els casos d'objecció de consciència d'alguns metges de centres públics dificultava fer efectiu aquest dret. Actualment, les dones de les Terres de l'Ebre que optin per aquest mètode en concret s'han de desplaçar fora perquè se'ls practiqui aquesta intervenció.
Ai, quines ganes de fer vida normal. amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
El govern espanyol ha començat a tramitar l'autorització perquè Repsol tanqui i abandoni definitivament els 8 pous submarins de la plataforma Casablanca, situada a 44 quilòmetres mar endins davant de les costes tarragonines i ebrenques. A partir d'ara, s'obre el període d'informació pública i es podran presentar al·legacions al projecte. Segons el responsable de comunicació i relacions externes de la companyia, Josep Bertran, Repsol Investigaciones Petrolíferas, la filial que gestiona la plataforma, ha previst diverses fases per executar el desmantellament de les instal·lacions. Josep Bertran explica que la tramitació de l'abandonament de la plataforma Casablanca és un procés lent i diu que volen deixar totes les instal·lacions amb seguretat.
Primer fas un pou, després en fas un altre. En fi, això és un procés una mica lent. És a dir, nosaltres pressa per acabar no tenim. El que sí teníem ganes era de començar que comencés ja tot aquest tràmit administratiu perquè són feines que tenim interès en fer. Nosaltres des del mes de juny de l'any passat, que ja no produïm en els pous de la plataforma Casablanca, i per tant el que toca, i com més aviat millor, doncs és deixar totes aquelles instal·lacions amb seguretat i diguem, abandonades, que no vol dir que les deixem a la mà de Déu, sinó que és una terminologia tècnica. L'abandonament dels pous vol dir que tu deixes tot allò en situació de seguretat, retires totes les instal·lacions que puguis tenir al fons del mar i despejes l'àrea i la deixes doncs lliure de qualsevol problema i amb els pous en una situació de seguretat. No?
Repsol va decidir aturar l'extracció de petroli de la plataforma el mes de juny de l'any passat. La companyia justificava aquesta decisió per la forta caiguda de la producció en els darrers anys, quan només produïa 200 barrils diaris. Aquestes xifres estaven molt lluny dels màxims històrics obtinguts de 45.000 barrils diaris durant la primera dècada d'explotació del jaciment de la zona Casablanca, iniciada l'any 1981. Per això, el responsable de comunicació i relacions externes de Repsol, Josep Bertran, destacava que els últims anys el cru extrec de la plataforma representava tan sols un 1% de la producció global de la companyia i que això, ha dit, era una part molt insignificant.
La plataforma en els últims anys representava molt poc del subministrament, era com un 1% del combustible, del petroli que nosaltres destilem a la refineria, és a dir, que era una part doncs, molt insignificant i el tancament de la plataforma no suposa absolutament res pel funcionament normal de la refineria de Tarragona. El que passa que, com que és una instal·lació doncs, que ha estat molts anys en funcionament, que hi ha hagut molta gent, tant de Repsol com d'altres companyies, que s'han format allà i ha sigut una mica una escola doncs, de tècnics i de tot això, doncs, bueno, doncs, té una vessant poder més sentimental que tècnica, no? Però per l'hora de produir, destilar i del funcionament habitual o normal de la refineria no suposa cap mena de problema.
Amb tot, Josep Bertran ha apuntat que els treballs per tancar els pous de la plataforma Casablanca podrien començar d'aquí a 2 anys i mig.
Finalment això acaba amb una resolució del Ministeri que, per un cantó, aprova la declaració d'impacte ambiental amb les mesures corresponents o les mesures complementàries que vulguin determinar i aprova el que és el projecte tècnic. I a partir d'aquell moment nosaltres podríem començar a treballar. Clar, aquests projectes o aquests tràmits són llarguets perquè moltes vegades doncs, no respecten els terminis legals, que a vegades doncs, ja va bé perquè així es dona peu a que tothom pugui opinar i pugui fer les al·legacions amb temps suficient, que tothom s'ho pugui mirar bé, i a partir d'aquests 2 anys més o menys que nosaltres estimem doncs, podríem començar executar els treballs. No?
Actualment, a la plataforma hi treballen una quarantena de persones que s'organitzen en torns. Repsol preveu que bona part de la plantilla continuï a les instal·lacions durant la nova fase operativa i fins al desmantellament definitiu, que no preveuen que sigui abans de l'any 2028. La previsió és que una part dels treballadors es recol·loquin en altres centres productius de la companyia. Els pescadors i productors de marisc de la Ràpita ja poden tornar a treballar a la badia dels Alfacs després d'un mes i mig tancada per una alga tòxica. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, va detectar el 19 de gener passat la presència d'una espècie d'alga que afectava principalment a les navalles i els musclos, i és que el seu consum pot provocar vòmits i diarrea. Segons l'investigador de l'IRTA, Jorge Diógene, es tracta d'un episodi que s'ha donat en diverses ocasions en el passat.
Després de Nadal vam detectar a mitjans del mes de gener ja toxines en els mol·luscs i es va tancar la badia dels Alfacs per a que el producte no sortís al mercat. Hem continuat els controls. L'ostró es comporta d'una manera diferent i no en aquestes situacions d'aquest tipus de microalga i toxina no incorpora les toxines, doncs va haver una obertura parcial de la badia per a ostró perquè era un bivalve apte pel consum, però la badia va remandre tancada per les altres espècies que tenien toxina en el seu cos. Aleshores, això és un procés evolutiu, diguéssim, de les poblacions de microalgues. A poc han anat minvant les concentracions de microalgues a l'aigua i ha anat decreixent la toxina al bivalve fins a arribar ara a uns nivells que estan per sota del límit legal. I aleshores, doncs, vista la situació, hem passat les dades a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i ells acaben d'obrir la badia avui.
L'investigador de l'IRTA, Jorge Diógene, no descarta que es pugui tornar a repetir aquest episodi, obligant novament a tancar la badia per prevenció.
El medi marí és quasi impossible intervindre per a prendre mesures paliatives, és a dir, arreglar la situació, perquè és un medi fluctuant, canviant, molt ampli, no pots tractar i eliminar uns organismes selectivament. Doncs en aquests casos doncs s'ha d'esperar que el procés es dilueixi i tenim, diguéssim, moltes dades recurrents d'episodis, portem molts anys fent tot això i doncs entenem aquestes dinàmiques. Això no és lliure de que aquesta població igual torni a pujar la setmana que ve o d'aquí 15 dies o d'aquí 3 setmanes, podria passar. No ho descartem.
I és que el passat divendres es va reobrir la badia dels Alfacs tant per a pescadors com per a productors de musclos. En canvi, els productors d'ostrons no s'han vist afectats per l'episodi i han pogut continuar treballant amb normalitat. Tot i la manca de captures de navalles i musclos, el patró major de la confraria de pescadors de la Ràpita, Eusebio Rosales, ha explicat que durant les últimes setmanes s'ha incrementat la pesca d'altres espècies de marisc que a la vegada han notat un lleuger encariment a la llotja.
Però això implica que si no hi ha este marisc, hi ha altres marisc com el caragol de punxa, la ronyosa i coses que munta més de preu perquè, clar, si no hi ha este, s'han de tirar a altres marisc que hi hagi.
I és que la veda va finalitzar el passat dimarts i el retorn de les barques a la mar ha provocat que el preu es tornés a estabilitzar. En l'últim mes, espècies com el cargol punxenc han enfilat el seu preu fins als 13 euros el quilo a la subhasta de la Ràpita, mentre que les ronyoses l'han doblat i s'han venut a 3 euros el quilo. L'única espècie que no s'ha rebaixat després de l'aturada biològica a Barcelona i Girona és el cranc blau, que manté un preu de sortida de 5 euros el quilo. Malgrat que els pescadors valoren positivament aquest fenomen, el patró major de la confraria de pescadors de la Ràpita, Eusebio Rosales, ha alertat que el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna els perjudica amb la pujada del cost del gasoil.
Si no és l'OMAC del Mediterrani, és la guerra d'Ucraïna i ara el gasoil per amunt. Quan venem el peix bé, ens afaiten per una altra banda. Vull dir, nosaltres sempre estem pareixent peixos que anem a soia corrent, si no ens ve una galta d'aquí, ens ve una galta d'allà. Sí que és veritat, ahir vam fer el gasoil a 0,67 i avui va a 0,73. O sigui, imagina la diferència en un dia. I diu que el dilluns anirà a 0,77. Clar, que mos i molt, perquè llavors a veure ara perquè anem fent una mica diners, però quan vagin els altres companys i el preu del país baixa i munta el gasoil, doncs llavors tots mossen aniran al gasoil.
Amb tot, després de 3 setmanes amb el preu disparat, la gamba de Tarragona ha recuperat el seu preu habitual. Les vedes de la resta de pescadors mediterranis que es dedicaven a la pesca d'aquest crustaci va enfilar el preu a la llotja de la gamba roja, que va arribar a pagar-se a 200 euros el quilo. El president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, ha assegurat que mai abans s'havia venut la gamba de Tarragona a 200 euros el quilo.
No havíem vist mai el disparo de preu que ha obtingut durant aquests últims mesos, no? Inclús a partir després de festes de Nadal, que és sorprenent, perquè normalment baixa de preu i en canvi ha augmentat moltíssim. Però si les festes de Nadal anava a uns 135, 150 euros, ara ha arribat a més de 200 euros, ha traspassat els 200 euros per quilo, vull dir, és una cosa que no havíem vist mai.
D'aquesta manera, el passat divendres, la badia dels Alfacs va reobrir-se a la pesca després d'un mes i mig tancada per una alga marina tòxica. L'IRTA ha assenyalat que aquest fenomen és habitual i no descarta que l'episodi es pugui repetir en un futur.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, molt bon dia. Iniciem la setmana amb un temps aquí a les Terres de l'Ebre marcat per la nuvolositat abundant i fins i tot també amb algunes febles precipitacions que, de moment, això sí, no passen del litre per metre quadrat. Doncs bé, a la resta d'aquesta jornada el que esperem és que continuï el cel força ennuvolat i amb precipitacions que doncs, seran més aviat de caràcter feble, dispers i podran aparèixer a qualsevol punt d'aquí, d'aquest sector de les Terres de l'Ebre. Tot plegat acompanyat d'una temperatura no creiem que vagin més enllà doncs, dels 10, 12, 13 graus a tot estirar. Per tant, un dia gris i rúfol en general aquí a les comarques de les Terres de l'Ebre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.